A nivell comarcal, avui destacarem que les obres de condicionament de la carretera d'Àger-Corçà es reprendran a l'agost, després que s'haguessin aturat fa unes setmanes per no interferir en la campanya de la sega de cereal ni tampoc en l'execució d'una altra obra municipal d'abastament d'aigua. Aquest ha estat un dels temes que s'han tractat aquest dilluns en la reunió que han mantingut la delegada del Govern a Lleida, Soles Carabassa, i l'alcaldessa del municipi, Mireia Burgués. Parlarem també avui de les obres de condicionament de la carretera d'Àger-Corçà, perquè reprendran a l'agost després que s'haguessin aturat fa unes setmanes per no interferir en la campanya de la sega de cereal ni tampoc en l'execució d'una altra obra municipal, en aquest cas d'abastament d'aigua. Comença la collita de la pera llimonera a Lleida amb bons calibres i també qualitat, tot i la caiguda de la producció. Unió de Pagesos atribueix la davallada de quilos als efectes de la sequera de l'any passat. D'altra banda, l'aeroport de Lleida-Alguaire va comptabilitzar el passat mes de maig un total de 4.195 operacions de vol, la major part de les quals corresponen a accions de formació de les escoles de pilot. Es tracta del rècord històric d'aquesta instal·lació. En l'àmbit educatiu avui destacarem que el 70% de places d'FP assignades es fan en primera petició, el 15% en segona i el 6% en tercera. Cures d'auxiliars d'infermeria és el cicle de grau mitjà més demanat i administració i finances el de grau superior. En el bloc d'agenda d'avui destacarem que el grup Balaguer Somnis és el protagonista aquest dimarts del Música i Tapes, una de les activitats d'estiu organitzades per la Paeria de Balaguer, un any més aquí a la ciutat. D'altra banda, la Ràpita es prepara per celebrar la seva festa major des de demà 18 de juliol, des de passat demà 18 de juliol fins al dia 21, amb una agenda plena d'activitats per a tots els gustos i edats i també amb el concert de dos exconcursants d'Eufòria, Pau Culleret i Ràngel. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb el següent contingut.
Explicarem que Alcarràs va citar unes 550 persones aquest passat cap de setmana a la cursa de la Nectarina, en la seua desena edició. El balagrí Ivan Menchón i la balagrina Laura Pallejà es van fer amb la segona posició en la modalitat de 10 quilòmetres.
La Paeria de Balaguer ha tret a licitació el projecte d'obres per a la reobertura al públic de l'espai didàctic natural a l'entorn de Santa Maria de les Franqueses. L'objectiu és actuar en els dos edificis que hi ha propers a l'església per ubicar-hi en un d'ells una aula de natura que permeti donar servei i acollida als grups i també als turistes que visiten l'espai natural del monestir. A la vegada també es preveu dotar una sala d'exposicions tant pels alumnes com pels professionals per fer diverses activitats. Aquest edifici està en ruïna i en un important estat d'abandó, atès que un dels vessants de la coberta està completament enderrocat i comporta un perill per als visitants. L'altre edifici ja va ser totalment restaurat i actualment alberga una aula didàctica i a la planta primera una sala polivalent per a projeccions, molt utilitzada per les nombroses escoles que visiten el monestir periòdicament. El projecte, segons ha explicat a Ràdio Balaguer, el paet d'urbanisme Guifré Ricard, contempla l'adequació de l'edifici actualment en funcionament, afegint un nucli d'escales i també un espai per a un futur ascensor, l'enderroc de l'edifici en estat ruïnós i la construcció d'un equipament polivalent amb volum i materialitat similar al que s'enderroca.
L'objectiu és recuperar el segon edifici d'allí de l'espai de les Franqueses, del qual està en ruïnes i, per tant, se crea un espai d'interpretació de la natura, i aprofitem també per la intervenció per adequar l'edifici que ja existeix actualment per donar compliment a la normativa, sobretot d'accessibilitat i del tema dels banys d'accés al públic. Ara, com si diguéssim, el que farem a l'edifici existent, l'introduïm, fem les escales noves perquè no donen, ara mateix no donen compliment a accessibilitat, i al mateix temps també s'incorpora l'espai per poder ubicar en un futur un ascensor.
Així mateix s'habilitarà un volum que serveixi de recepció i que faci de nexe d'unió de les dues edificacions. Amb aquestes obres es vol posar en valor tota la zona rústica que hi ha a l'entorn del monument i el propi camí de Sant Jaume. L'objectiu, també, segons Ricard, és crear uns espais per poder dinamitzar així tot l'entorn de les franqueses.
La idea és enderrocar l'edifici existent, pujar-lo de nou, crear un espai d'interpretació de natura que també pot ser amb la polivalència de poder fer altres tipus d'activitats, tant sigui amb les escoles o amb professionals del sector, i s'aprofita per fer un volum que connecti els dos edificis. D'aquesta manera el que es pretén és crear uns espais per poder dinamitzar tot l'espai de les franqueses.
També, segons el paer d'urbanisme, s'habilitarà l'edifici ja existent un espai d'interpretació del monestir de les franqueses per donar-lo a conèixer de manera clara i entenedora a tots els visitants. Un cop implementat el projecte, els diferents espais s'obriran de forma regular al públic, ja sigui de caràcter docent, de caps de setmana, per conferències o també per congressos, ja que permetria albergar-hi una altra sala multididàctica enfocada a l'explicació, com sentíem, de la natura del territori. L'actuació es farà sota la supervisió del Departament de Cultura de la Generalitat, atès que l'Església de Santa Maria de les Franqueses és un bé cultural d'interès nacional i dels serveis tècnics de la paeria de Balaguer, que n'és la propietària. El projecte compta amb un pressupost de licitació de 176.000 euros, una part dels quals, 90.000, es finançaran amb una subvenció dels fons LIDER. La redacció del pla director de l'antic conjunt monàstic de Santa Maria de les Franqueses i el seu entorn la va encarregar la paeria a finals de l'any 2022 per definir les actuacions necessàries per conservar i recuperar el monument i el seu entorn, i també així aturar la degradació que presenta actualment. Segons la paeria, d'acord amb aquest pla, que parlava de disposar d'una aula homologada o un centre d'interpretació de l'entorn, es farà aquesta actuació, que ha d'estar enllestida abans de finals d'any. Anem ara a comarca, parlem de les obres de condicionament de la carretera d'Agi a Corçà, perquè reprendran el proper mes d'agost, després que s'haguessin aturat fa unes setmanes per no interferir en la campanya de la sega del cereal ni en l'execució d'una altra obra municipal d'abastament d'aigua. Aquest ha estat un dels temes que es va tractar aquest dilluns en la reunió que van mantenir la delegada del govern a Lleida, Soler Carabassa, amb l'alcaldessa d'Agi, Mireia Burgués.
Les obres de millora de la carretera que dona accés als nuclis d'Agulló i Corçà i que enllaça amb la C12 a Age preveuen el condicionament dels 7 quilòmetres del camí per millorar la mobilitat de l'entorn. Concretament, inclou la regulació i reparació de l'esplanada, la millora del paviment del camí, l'adequació dels elements de drenatge, la neteja i el perfilat de cunetes i la millora de la senyalització vertical i horitzontal. L'arranjament s'executarà a través de dos trams, el que va des de l'enllaç amb la C12 fins al punt quilòmetre 4,5 del camí. El més deteriorat anirà a càrrec dels departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Territori, amb un pressupost de prop de 218.000 euros. L'Ajuntament d'Age s'encarregarà de l'altre tram, el tram des del punt quilòmetre 4,5 fins al nucli de Corçà, amb un pressupost de poc més de 137.300 euros. Per la realització d'aquest tram, l'Ajuntament comptarà amb ajuts d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que cobriran el 73% de despesa. L'arranjament respon a una petició del municipi d'Age per facilitar la mobilitat, el desenvolupament econòmic i la seguretat en la circulació. Aquest camí, a més de ser l'únic accés a Corçà, és la principal via d'accés a la Mare de Déu de la Pertusa i al Congost de Montrevell. Durant la trobada, l'alcaldessa i la delegada també van tractar de l'organització del juliol de l'any vinent a Age del Campionat del Món de la Delta, al qual s'hi preveu la participació de més de 130 pilots procedents d'una vintena de països. Segons l'alcaldessa, aquesta fita serà la més important que haurà albergat Age en la disciplina de la Delta, si bé en la de parapent ja havia acollit un Mundial i alguna Copa del Món. La delegada ha destacat que esdeveniments com aquest són molt importants no només per Age, sinó per al conjunt del Montsec, que té en aquestes activitats un dels reclams rellevants de la seva oferta turística diversa, diferenciada, sostenible i de qualitat. En acabar la reunió, Burgués i Carabassa van visitar, amb la directora general de l'Agència Catalana de la Joventut, Laia Girós, el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i representants de la cooperativa de Lleure, Qualia, al camp de treball de joves residents a Catalunya, Espais Naturals d'Àgia. Els 24 joves que hi participen duen a terme fins al 27 de juliol la neteja de l'antiga via romana del segle II que unia la plana de Lleida i el Pirineu al seu pas per Age i l'adequació de l'entorn de la bassa de la serra del municipi.
I en l'àmbit agrari, destaquem ara tot seguit que els productors de Ponent han començat aquesta setmana la collita de la pera llimonera, una de les varietats emblema de les Terres de Lleida. Es preveu una campanya normal amb bons calibres i una molt bona qualitat, característiques que compensen la caiguda de la producció que, segons Unió de Pagesos, en algunes finques arriba fins al 40%. Aquesta davallada ve marcada pels efectes de la sequera de l'any passat, ja que durant l'estiu els arbres no van poder definir bé el borró floral i això ha fet que enguany tinguin menys fruita. Per contra, la que ha quedat ha pogut créixer més i té millor sortida comercial. El responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, parla de les previsions per a la campanya de la pera llimonera d'enguany.
A veure, avui es comença al territori de Lleida la campanya de la pera llimonera, que és una pera històrica, una de les primeres peres que es va produir aquí a les Terres de Lleida. Se preveu una campanya de pera molt inferior als últims anys, vull dir, les estimacions són d'un 30 o un 40% menys de pera, vull dir, serà una campanya molt fluixa en aquest sentit. Però, bueno, pel contrari, ens trobem que serà una pera de tamany molt bo i de molt bona qualitat.
Aquesta falta de quilos, ha assenyalat Gardenyes, es deu a les altes temperatures de l'any passat que, com dèiem, van fer que el borró floral dels arbres no s'arribés a fer bé. En canvi, la fruita que ha quedat ha pogut créixer en millors condicions, ja que a l'haver-n'hi menys, l'arbre té més força. Per això, comercialment, també diu, són més boniques aquestes fruites i de més alta qualitat per la mida.
Aquesta davallada entenem nosaltres que ve per les altes temperatures que vam patir l'estiu passat, vam patir unes 4 onades de calor, llavors quan havia de fer el borró floral l'arbre no va arribar a fer bé, llavors ens hem trobat amb això, que moltes de les varietats, com pot ser la conferència, se perdrà un 50% de producció, o amb llimonera pues, va molt per finques, pues, hi ha finques que hi haurà una producció normal i hi haurà d'altres finques que hi haurà una producció molt més baixa dels últims anys, de la mitja dels últims anys.
D'altra banda, la producció caurà encara més a les zones del Segrià afectades per la pedregada de principis d'aquest juliol. Va afectar, recordem, més de 1.400 hectàrees de fruita dolça, de les quals unes 400 de pera, la majoria de la varietat, precisament llimonera, segons ha indicat el propi Gardenyes. Un altre problema afegit de la campanya d'enguany és la dificultat que es troba el sector per trobar mà d'obra. I no ens movem del Segrià, parlem ara de l'aeroport Lleida-Alguaire perquè ha comptabilitzat, concretament ho va fer el passat mes de maig, un total de 4.195 operacions de vol, la major part de les quals corresponen a accions de formació de les escoles de pilot. Es tracta del rècord històric de la instal·lació superant per primera vegada les 3.929 operacions del març de l'any 2021.
Els dos aeroports que gestiona la Generalitat, Lleida-Alguaire i Andorra, la Seu d'Urgell, han registrat durant el primer semestre d'aquest any 2024 un total de 17.717 operacions, un 56,4% més que no pas el mateix període de l'any anterior. L'aeroport de Ponent ha registrat un total de 14.781 operacions durant els primers 6 mesos de l'any, gairebé un 70% més que no pas el mateix període de l'any 2023. Per la seva banda, el d'Andorra a la Seu d'Urgell han registrat 2.936 operacions del gener al juny, un 13% més que no pas el mateix període de l'any passat. Respecte a les operacions, a aquest darrer trimestre hi ha hagut 7 operacions medicalitzades a l'aeroport Lleida-Alguaire i 10 a l'aeroport d'Andorra a la Seu. Els treballs aeris a Andorra a la Seu continuen amb una gran activitat amb 842 operacions d'abril a juny. El grup d'actuacions especials, el GRAE, dels bombers de la Generalitat, estan instal·lats a l'aeroport d'Andorra a la Seu i han registrat 237 operacions en l'últim trimestre. Pel que fa a la xifra d'usuaris, els dos aeroports han sumat un total de 28.867 passatgers aquest trimestre, aquest primer semestre de l'any 2024, un 49,2% més que no pas el mateix període de l'any passat. Lleida Alguaire ha comptabilitzat 20.039 passatgers de gener a juny, un 38% més que el mateix període de l'any passat. Les acreditacions actives, és a dir, les persones que venen als aeroports o bé a treballar regularment o bé a fer actuacions temporals, com poden ser personal propi o de serveis de terra o altres, com bombers o empreses ubicades a l'aeroport, són a l'aeroport de Lleida Alguaire 468 i al d'Andorra la Seu 243. Es tracta, respectivament, d'un augment del 32% i del 14% respecte a l'any passat. D'altra banda, cal tenir present que aquest mes de juliol comença l'operativa d'estiu a l'aeroport de Lleida Alguaire, amb els vols a Eivissa i a Maó. El primer cap de setmana de vols és el divendres 26 de juliol i acabaran el diumenge 1 de setembre. En total, sumaran 6 setmanes de temporada d'estiu.
I parlem ara en l'àmbit educatiu del 70% de places d'FP assignades que es fan en primera petició, el 15% en segona i el 6% en tercera. Cures d'auxiliars d'infermeria és el cicle de grau mitjà més demanat, mentre que administració i finances el més demanat de grau superior.
El Departament d'Educació ha assignat 34.868 sol·licituds de formació professional de grau mitjà en primera tanda d'assignacions, el 70,94% d'aquestes en primera opció. En segona petició s'hi han assignat el 15,23% i el 6,09% en tercera. En grau superior s'han assignat 28.994 sol·licituds, són el 70,47% en primera petició, el 15% en segona i el 6,8% en tercera. En concret, en el cicle mitjà, cures auxiliars i infermeria ha rebut 8.166 sol·licituds. En segon lloc hi ha sistemes microinformàtics i xarxes amb 4.954, gestió administrativa amb 4.200, guia en medi natural i de lleure en 3.000, electromecànica de vehicles automòbils amb menys de 3.000 i en les altres posicions se situen atenció a les persones en situació de dependència, activitats comercials, emergències sanitàries, farmàcia i parafarmàcia i tanca aquest rànquing instal·lacions elèctriques i automàtiques. Pel que fa al grau superior, Administració i Finances ha rebut 3.631 sol·licituds. En segon lloc es situa amb 3.509 Educació Infantil. La tercera plaça és per Integració Social, la quarta per Màrqueting i Publicitat, la cinquena Laboratori Clínic i Biomèdic, Higiene i Bucodental a la sisena, Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear a la setena, Automoció, vuitena, Ensenyament i Animació Socioesportiva, novena i, en desè lloc, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Pel que fa a les novetats en la campanya de preinscripció d'aquest any o per al curs vinent, concretament, és la primera en la que s'aplica un nou procés recollit al Reial Decret d'Ordenació de l'FP que preveu assignar les sol·licituds de l'alumnat que tingui més prioritat per davant de l'ordre de petició en què s'hagi demanat aquesta oferta dins de la sol·licitud de preinscripció. Així doncs, les places s'assignen en base a la nota i no a l'ordre de petició. A més, s'estableixen dues tandes, una primera en què només es matricularan els alumnes que han aconseguit una assignació a la seva primera opció i aquest procés va començar aquest dilluns i finalitzarà aquest dijous vinent. Els que no han obtingut plaça en aquesta primera opció i, per tant, no es matriculen encara, participen en una segona tanda d'assignacions que els permetrà millorar l'obtinguda en el cas que hi hagi hagut vacància en una de les seves opcions preferides. Aquests alumnes es matricularan al setembre. Del total d'assignacions fetes i publicades aquest dilluns, el 92,3% s'han fet en alguna de les tres primeres opcions dels aspirants. La resta han estat opcions inferiors fins a la desena.
I encetem ara el bloc més cultural i lúdic de l'informatiu d'avui dimarts. Parlem ara del grup Balaguer Somnis, perquè és el protagonista aquest dimarts del Música i Tapes, una de les activitats d'estiu organitzades per la Paeria tots els dimarts a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal.
Els dimarts de juliol i agost es fa el cicle de concerts Música en Tapes, una de les activitats d'estiu que organitza la Paeria de Balaguer, el qual es fa tots els dimarts a les 9 del vespre a la plaça del Mercadal i que convida a fer unes tapes i a gaudir de la música en directe amb una bona representació de grups musicals de proximitat, alguns d'ells fins i tot balaguerins. És el cas del concert d'aquesta setmana, un concert que anirà a càrrec de Somnis, un grup balaguerí de versions acústiques molt conegudes i també amb alguns temes propis. Un concert que començarà a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal i que, com sempre, a més, es podran degustar, com dèiem, tapes i fins i tot prendre algun refrigeri. Un altre dels cicles que torna a realitzar-se aquest estiu és el de monòlegs, que es fa a partir de 2:15 del vespre tots els dimecres de juliol i agost a la plaça del Teatre. El pròxim convidat aquest dimecres serà el monologuista Gabriel Zubizarreta. D'altra banda, durant l'estiu també s'estan programant activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i a la salut. Recordem, els dilluns es fan classes de zumba a la plaça del Morter, aquafitness a les piscines del Secà els dijous i, com a novetat, el crossfit els divendres. La programació detallada es pot trobar a l'agenda cultural a la web balaguer.cat.
I abans de la secció esportiva, tenim temps encara de parlar de la Festa Major de la Ràpita. Els actes festius començaran aquest dijous, dia 18, a 8:15 del vespre, amb una caminada fins al castell amb sortida des de la plaça del poble. A les 8 tindrà lloc una missa a l'ermita, seguida d'una ballada de sardanes, i la jornada acabarà amb una llonganissada a la plaça. Això dijous, de cara a divendres, hi haurà un sopar popular i a partir de les 11 de la nit eufòrica animarà la vetllada amb els concerts de Rangel i Pau Culleré, exconcursants d'Eufòria que acudiran a la cita acompanyats d'alguna sorpresa més. Seguidament actuarà el grup de versions Quintus. Dissabte, dia 20, els actes començaran a les 7 de la tarda amb una gran gimcana per a nens i adults. A les 8, Besometa oferirà un espectacle dinàmic seguit d'un altre espectacle estàtic a les 11 de la nit, i després es completarà la jornada la nit de dissabte amb l'actuació de The Queen Experience i el DJ Salat. El diumenge a la 1 del migdia es farà un vermut popular seguit del lliurament de premis del segon concurs de dibuix Viu la Festa Major. Durant el vermut els assistents podran gaudir de sardanes, ball de gegants i també el veredicte del jurat del segon concurs de fotografia. A les 8 de la tarda, l'espectacle infantil Chip Chap, els corsaris de l'escuma, farà les delícies dels més petits. I el ball amb estrès van a les 9 de la nit, així com també un espectacle Castell de Focs a les 11, posaran el punt final a la Festa Major de la Ràpita, que, com hem explicat, ve plena d'una gran quantitat d'activitats per a tots els gustos i edats. I dit això, donem ara sí pas a la secció esportiva d'avui dimarts.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, ho fem per explicar que el passat dissabte es va disputar la 10a edició de la cursa de la Nectarina d'Alcarràs, una prova que era puntuable per la Lliga Ponent i que va reunir uns 550 participants entre les dues modalitats que presentava, la de 10, la de 5 quilòmetres i també la caminada. En aquesta edició, l'organització va incorporar dues novetats respecte a les edicions anteriors. Per una banda, l'horari de la prova, ja que enguany es corria en horari nocturn. I per l'altra banda, que s'han incorporat dues noves categories, la júnior i la més 60. Pel que fa als resultats, als podis, el primer classificat del recorregut de llarg va ser Hamu Ait, del Clos Pont Tie Runners, amb un temps de 33 minuts i 45 segons. El va seguir Ivan Menchon, del Runners Balaguer, ho va fer amb un temps de 34 minuts i 15 segons. La tercera posició se l'adjudicà Mario Miron, del Bike Run Alcolea. Pel que fa a la categoria femenina, també als 10 quilòmetres, la guanyadora va ser Elisa Lladós, el Clos Pons Tie Runners, amb un temps de 42 minuts 54 segons. Completaven el podi en segon lloc Laura Pallejà, la balagrina del Runners Balaguer, que va fer un temps de 44 minuts i 29 segons. La tercera posició va ser per Roser Xipell, del Finques Prats Runners. Pel que fa a la prova de 5 quilòmetres, el guanyador va ser Javier Castells, del Finques Prats Runners, amb un temps de 16 minuts 52 segons, seguit al podi de Pau Aiguader, del Xafatolls, i en tercer lloc de l'independent Roger Farrús. En el capítol femení, la primera en creuar la línia de meta dels 5 quilòmetres va ser Claudia Pinós, del Tri 440, amb un temps de 21 minuts 53 segons. Ho va fer seguida d'Antònia Argilés, del Almiramar, i en tercer lloc Yolanda Cebrián, de la Dara Lleida. Es pot consultar tota la resta de classificacions i també la informació referent a aquestes curses a la web idercinc.cat.
I entrem en l'última part de l'informatiu d'avui dimarts, dia 16 de juliol, fent una mirada a les portades dels diaris. Comencem, com sempre, repassant la portada del diari Segre, que avui titula «Els turistes col·lapsen els cims del Pirineu» i parla de les nou denúncies que hi ha hagut per acampar en zones prohibides aquest cap de setmana. Destaca també els actes vandàlics i els robatoris que forcen el tancament, diu, de l'oratori dels Dolors a Cavallers. També parlen de l'inici de la campanya de la pera llimonera i de la revolta pagesa que denuncia multes en els talls de carretera del febrer a Soses. El diari La Mañana, per la seva banda, destaca en la portada d'avui que indaguen l'edat de 87 menors que arriben a Lleida no acompanyats. La fotografia de portada està dedicada a l'IAI. L'Institut d'Estudis Ilerdencs diu que està de festa major. L'entitat viurà 6 jornades plenes d'activitats amb la cultura urbana com a protagonista. I també destaca avui aquest rotatiu que el canvien el parquet del pavelló Barris Nord. El Punt Avui obre amb les paraules aquest dimarts de Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, que assegura que cal posar ordre en les energies renovables. També en l'àmbit de la política i de la justícia, avui el Punt Avui destaca que el model singular topa amb el Partit Popular. Mas Guix defensa el finançament al Consell Fiscal i també rep el rebuig de Castella-La Manxa. I també en l'àmbit internacional diu avui el Punt Avui que Trump escull Vance com a candidat republicà a vicepresident. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui, dia 16 de juliol, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.